Les tardes són la caravana. A Ràdio Estel. Els dijous volem ser educats a la caravana de Ràdio Estel.
3 minuts que falten per 3 quarts de 5 de la tarda. És dijous, ara ho dèiem, això només vol dir una cosa, que volem ser més educats i que volem aprendre coses noves abans d'anar a dormir. Nino, avui què aprendrem?
Doncs avui, Núria, volem entendre com viuen les persones amb trastorn per dèficit d'atenció i/o hiperactivitat, més conegut com a TDAH, com viuen les seves etapes educatives. Avui ens posarem a la pell de tots ells i totes elles per entendre una mica més del seu dia a dia.
I per parlar-ne tenim amb nosaltres a la doctora Paula Morales. Ella és investigadora i professora al màster universitari en Psicologia Infantil i Juvenil dels Estudis de Psicologia de la Universitat Oberta de Catalunya. Bona tarda, doctora Morales.
Bona tarda. A veces gritas desde el cielo queriendo destrozar mi calma. Vas persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul. Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma. Conmigo ya no entiendes nada, parece que el amor me calma. Me calma.
Clar, doctora Morales, jo crec que el més important és sempre començar pel principi. Què és el TDAH?
Bueno, en paraules senzilles, el TDAH és una condició del neurodesenvolupament, vol dir que té una base neurobiològica, que s'inicia en els primers anys de vida i acompanya la persona al llarg de la vida i afecta, no, en tres àmbits, que seria la regulació de l'atenció, la regulació de la conducta i també la part potser més desconeguda, la regulació de les emocions.
I clar, quan parlem TDAH, a mi em ve al cap una pregunta que és: TDAH i hiperactivitat són dues coses diferents, veritat?
Són dues coses que podem entendre de manera diferent, però que estarien dins d'un mateix paraigües. Per entendre-ho millor, ens hem d'imaginar, no?, una condició, doncs, més global, que els empara tots dos, que és el trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat, i dins podem veure diferents presentacions. Això vol dir que majoritàriament, no?, trobarem nens i nenes i persones amb dèficit d'atenció junt amb hiperactivitat, que serien el 50 o 60% dels casos, i després trobaríem en menor proporció al voltant del 30% de persones que només presenten dèficit d'atenció i la resta que ens quedaria, al voltant d'un 15%, que presenten hiperactivitat. Llavors, ficar-ho dins d'aquest paraigües ens ajuda a entendre-ho millor i a intervenir d'una manera més global i més específica.
Llavors, ens ha de quedar molt clar que hi ha persones que pateixen d'un trastorn per dèficit d'atenció, però que no tenen hiperactivitat en aquest cas. De quina manera podem detectar que patim o que alguna persona al nostre voltant pateix TDAH?
El que és important tenir en compte, potser per fer el símil, no?, i que tots ens quedem amb aquesta idea al cap, és que les dificultats més importants que presenta una persona amb TDAH les podríem fer, no?, el símil o el d'allò amb un superordinador, per exemple, no? Uh-huh. El nostre cervell, la part del lòbul prefrontal, que és la part que tenim al davant, regula totes aquestes àrees que us deia, no?, i és com si ens dona uns missatges que ens diu: ara has d'estar molt atent, ara t'has de fixar, ara has d'intentar pensar abans de fer aquesta acció, no?, per no precipitar. Ara, doncs, tens aquesta estratègia per regular la frustració, no? És aquest superordinador. Les persones amb TDAH tenen una immaduresa en tots aquests processos. Per tant, què és el que veurem a l'aula, no? Doncs si ens centrem en la part atencional, els missatges que ens donen els pares o que ens donen els professors és d'immaduresa, els etiqueten moltes vegades quan no és així, de dropos, no? De que no fan prou esforç, de que el seu rendiment és irregular, de que hi ha dies molt bons, dies molt dolents, de que de vegades els veuen a la lluna. I en el cas de quan veiem conductes més d'hiperactivitat, de més dificultat de regulació, doncs són nens més irritables, amb menys tolerància a la frustració, que es posen en més conflictes, que els hi costa també gestionar la frustració, la irritabilitat, i que comporta, doncs, dificultats també socials dins de l'entorn educatiu.
Bona tarda, doctora Morales. A mi m'agradaria preguntar-te, comentaves que es detecta que es desenvolupa des del naixement i al llarg de la nostra vida, doncs, ho experimentaríem, no? Es pot descobrir a l'edat adulta, dir: ostres, doncs això ha estat el que m'ha condicionat sempre l'estudi, l'atenció... Es pot descobrir més endavant?
Sí. Sí, de fet, avui en dia coneixem molt més del que seria la neurodiversitat, no? El funcionament neurodivers són persones... Tots, no?, tenim... Uh-huh. Però cada cop més som més conscients. Llavors, durant molt de temps, en l'àmbit de la psicologia no s'han estudiat aquests trastorns suposadament infantils en l'àmbit dels adults. Ara el que sabem és que sí que s'inicien en l'etapa infantil, però que acompanyen a la persona al llarg de tota la vida. Per tant, trobem molts adults que es qüestionen això a mesura que van trobant-se doncs, amb salts, no? A nivell educatiu, per exemple, que suposen més exigència, o a nivell laboral, i que troben que no arriben, que genera molta angoixa, molta frustració, que han d'invertir moltes hores, no? I aquesta sensació de desgast provoca el qüestionar-se. Doncs potser funciona d'una manera diferent, potser de trobar estratègies.
Si ara ens enfoquem en els més petits, per exemple, un nen o nena petit que pateix TDAH, com viu una jornada escolar?
Depèn molt de l'edat, no? El que veiem moltes vegades a preescolar és que predominen tota la part d'hiperactivitat, d'inquietud, no? De regulació de les emocions, no? Moltes explosions, dificultats. Quan ja saltem a primària, que és el punt en el que necessitem estar més tranquils, concentrar-nos, seguir unes assignatures, seguir, no? Una norma molt més establerta, és quan apareixen més dificultats. Llavors, per tant, per aquests nens, si l'entorn no afavoreix, no? El seu funcionament, i no posen unes mesures per les quals puguin estar atents durant més temps, regular la seva inquietud, si no tenen aquests suports, doncs realment ho acaben passant malament. Què passa? Que els docents els encasillen moltes vegades, no? És que és un nen mogut, és que no ho vol fer, i acaba repercutint molt a la seva autoestima. Llavors, penseu que durant la jornada escolar ens hem d'esforçar molt i hem de posar molt de la nostra part, no? Si no confien en mi perquè ja em posen, no?, aquesta etiqueta de que no sóc capaç, de que no puc, doncs encara em costarà molt i se'm farà molt més pesat aguantar dia a dia la rutina escolar.
Ara que parlaves del paper dels docents en aquests casos, creus que hi ha una mancança formativa del professorat?
Realment sí. Crec que és cert, no?, que en els últims anys a nivell d'educació infantil i educació primària s'ha millorat, però encara queda molt per fer, i queda molt per fer sobretot a nivell de secundària, d'estudis postobligatoris, no?, que és on veiem que hi ha molta tassa d'abandonament, també en estudis universitaris, no?, que ens hi estem trobant cada cop més, i per això una miqueta doncs, des de la UOC també el que proporcionem és intentar donar continguts basats en l'evidència que ajudin tant a docents de primària com de secundària, com professionals de la psicologia a estar actualitzats i fer un millor abordatge.
Doncs també comentàvem, no?, aquesta jornada escolar. Si un nen sense TDAH està 40 minuts atent, una persona amb TDAH quants minuts podria estar atent a classe?
Això és difícil de dir, no? Perquè sí que és veritat que parlem d'una condició, però dins cada persona és diferent. Clar. I depèn molt, no només de l'infant, sinó de la interacció que hi ha entre l'infant i com es desenvolupa o com funciona aquella aula, quines estratègies posa el docent. Llavors, evidentment, és molt menor, però hi ha moltes estratègies que el poden ajudar. És a dir, si tota la informació que dona el professor és a nivell auditiu, és sense un suport manipulatiu, sense un suport visual, doncs evidentment el perdrem molt abans, no? Si intercalem activitats, si són més dinàmiques, si incorporem acció, no?, i els hi proporcionem doncs, més temps, més espais, doncs evidentment tot això el motiva i pot fer que aguanti molt més temps, tenint el mateix dèficit, no?, en aquest sentit.
Clar, ara hem parlat de la part de les escoles, però quin joc entren els familiars? O sigui, quin paper han de tenir els familiars? Per exemple, els germans, els pares, com s'ha d'actuar des de casa? Hi ha alguna manera especial?
El que és molt important és tenir molta informació, no? Això se'n diu psicoeducació, és a dir, els professionals han de formar els pares també perquè siguin grans experts en la condició de TDAH, i no només els pares que tenen nens i nenes amb TDAH, sinó el dèficit d'atenció, a vegades pensem en blanc i negre, no? És qui té aquesta dificultat i qui no la té, però la realitat que ens diu la recerca una miqueta és que és més aviat una dimensió, no? Des de persones que tenen algunes dificultats, persones que en tenen moltes però no acaben de complir-ho tot per un diagnòstic, i persones que realment la persistència de les dificultats i la interferència podem fer aquest diagnòstic, no? Però el que han de fer els pares és poder-se formar, que els hi proporcionem espais on entendre millor la conducta dels fills, tenir eines, no?, per poder encaminar el dia a dia després a casa, a les tardes, com organitzar l'estudi, com recolzar-los a nivell acadèmic, a nivell de conducta, com guiar i aconseguir, no?, posar l'atenció en aquelles coses que fan bé i no caure en aquesta roda de sempre, no?, veure les coses negatives, perquè això és molt senzill d'entrar-hi, no?, i de vegades hem d'aturar-nos, i també cuidar aquesta part d'autoestima, no?, i intentar-los guiar. Llavors, és important treballar amb pares i també treballar amb germans en aquest model una miqueta, no?, d'ajudar-los a entendre com és la persona que tenen a casa i com ajudar-la.
També parlàvem d'etapes lectives més complicades, d'estudis postobligatoris, per exemple, a la universitat. Un estudiant universitari amb TDAH, com ho viu? I com el professorat pot ajudar aquell estudiant?
Ara, recentment, no? De fet, estem fent un petit estudi en el qual fem petites entrevistes grupals amb estudiants amb diferents dificultats d'aprenentatge, inclòs el TDAH, i el que ens diuen, i és bastant transversal en les vivències de tots ells, és que en aquesta etapa hi arriben amb molt desgast, no? És el problema de l'estigma, d'aquestes etiquetes, de com ells ho viuen, i acompanyat de que l'esforç ha pujat molt, no? L'exigència d'aquest entorn ha pujat molt. I ells, tot i que la hiperactivitat i la impulsivitat va disminuint a mesura que el cervell va madurant, la planificació, l'atenció, l'organització, la gestió del temps, en això encara hi tenen moltes dificultats. Encara seguirà desenvolupant-se, però ells hi troben moltes dificultats. Per tant, pateixen molt d'ansietat, inverteixen un temps que potser és el doble que els altres alumnes quan aposten realment per intentar treure-ho tot, i això suposa un desgast, i ens diuen, no?, un desgast social per no tenir aquest temps i un desgast emocional important. Per tant, hem d'acompanyar-los. I el que ens diuen sempre és una mica el cansament d'haver de repetir sempre als professors què els hi passa, què necessiten, no? Llavors hem de trobar alguna forma de que els puguem ajudar sense que ells estiguin justificant-se contínuament de què els hi passa o intentant convèncer els professors de que els hi facin adaptacions, sinó tenir una miqueta d'obertura, no?, a les seves necessitats i facilitar-los aquest camí.
Per tant, podem dir que si un estudiant de grau universitari ja li suposa un estrès una jornada d'exàmens que vinguin seguits, que moltes vegades sol passar, un estudiant amb TDAH a enfrontar-se a una jornada d'exàmens és molt pitjor?
El que ens diuen i el que veiem és que normalment, degut a la falta de planificació, moltes vegades funcionen quan s'apropen els terminis, no? És a dir, el veure aquesta línia de ara m'he d'examinar és quan moltes vegades incrementen l'esforç, llavors les hores de dedicació són moltes. Evidentment, cap a l'últim moment és molt difícil que facis, no?, tot el que hauries de fer de manera planificada, llavors realment s'ho passen molt malament. I el punt important, jo crec, també emocional, que afecta en el rendiment d'ells és la falta de confiança, el pensar que no valdran, que no ho faran suficientment bé i que no estaran a l'alçada dels seus companys, no? Llavors, tota aquesta barreja els impacta realment en el seu dia a dia.
Clar, ara ho deies, que encara hi ha molta estigmatització de les persones que pateixen TDAH o TDA. De quina manera podem acabar amb aquests estigmes? Parlant-ne més, sent més conscients de que hi ha moltes persones que ho pateixen i que al final és una cosa normal?
Realment, la meva opinió és que sí que n'hem de parlar més, que hem d'estar tots molt més formats per tenir, no?, més amplitud de mires, més perspectiva a l'hora de valorar. I no només respecte al TDAH, sinó que hem de tenir present el que us deia abans, no?, que la societat és neurodiversa, no? Per tant, els espais on hi hagi persones hauran d'atendre aquesta neurodiversitat, i pels alumnes amb TDAH o persones o treballadors amb TDAH i per qualsevol altre tipus de persona que estigui patint problemes emocionals o que tingui altres condicions, necessitem, no?, funcionar d'una forma diferent que respecti i que pugui acompanyar tothom.
Cada vegada hi ha més casos de TDAH, o potser és que abans no se'n parlava tant i sempre hi han hagut els mateixos?
És una barreja de les dues coses. És evident que l'avanç científic dels últims anys contribueix a que fem millor, no?, els diagnòstics i tinguem més instruments que avaluen millor. La prevalença realment dels estudis que hem fet darrerament, per exemple, a la província de Tarragona, hem trobat al voltant de 5,5% de la població amb aquesta condició. Sí. I el que sí que estem estudiant és, tot i que és una condició amb un fort pes genètic, que hi ha altres factors que estan contribuint, no?, a que potser darrerament trobem més casos o trobem més afectació. Per exemple, ara s'estan investigant, que el nostre grup també hi està entrant, intentant aclarir, no?, o veure tot el tema de la toxicitat de l'aire, no?, diferents factors que afecten el desenvolupament del cervell mentre, no?, el nen està també a la panxa de la mare, no?, i com tot es va configurant. Per tant, bueno, hem de seguir investigant, però sí que és cert que s'ha vist un increment.
Paula Morales, investigadora i professora al màster universitari en Psicologia Infantil i Juvenil dels Estudis de Psicologia de la Universitat Oberta de Catalunya, que avui doncs ens ha ajudat a entendre com viuen les persones amb trastorn per dèficit d'atenció i o hiperactivitat i doncs que ens ha ajudat a normalitzar, a entendre que una miqueta més aquest trastorn que al final afecta a moltíssimes persones. Moltíssimes gràcies, senyora Morales.
A vosaltres.
I nosaltres ara farem una petita pausa per donar pas als butlletins informatius. Com sempre, amb Carla Buigas i Pere Juventí Balcells, us deixem amb aquesta cançó del Canto del Loco, Peter Pan. I atenció, perquè a les 5 arriba als estudis de Ràdio Estel Alejo Saures.
Pasó un buen día junto a mí, parecía que quería quedarse aquí. No había manera de Charlie. Si Peter no se quiere ir, la soledad después querrá vivir en mí. La vida tiene sus fases, sus fases. A veces gritas desde el cielo queriendo destrozar mi calma. Vas persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul. Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma. Conmigo ya no intentes nada, parece que el amor me calma. Gritas desde el cielo queriendo destrozar mi calma. Vas persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul. Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma. Conmigo ya no intentes nada, parece que el amor me calma. Me calma. Cuando te marches creceré. Just be.